que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
La xarxa.
Un plat de patata bullida amb bajoca em va salvar. Era el 22 d'octubre de 2019. Passades les 9 de la nit, vaig arribar a l'Espluga de Francolí. I ja plovia molt. Vaig entregar uns equips i, com que l'endemà a la tele havíem cull d'imatges de les pluges, vaig començar a gravar diversos clips. Primer en estàtic, des de l'interior del cotxe. Aquella tempesta tenia molta energia i les imatges realment valien la pena, així que vaig decidir fer un tomb pel poble per gravar alguna cosa més. L'artèria principal, al carrer Lluís Carulla, baixava realment com si fos un riu, de costat a costat. Vaig parar i vaig gravar, però també vaig voler fer algun vídeo conduint carrer amunt. Escolteu. Quan en vaig tenir prou, vaig anar tirant cap a casa. Plovia molt fort, cada vegada més intensament. Recordo aturar-me fins i tot a l'Avinguda de Catalunya, que està al costat del riu, perquè em resultava realment difícil veure-hi i avançar. Però a poc vaig anar tirant. Vaig passar per la vora dels dos ponts i vaig aparcar finalment a casa, on ja m'esperava la meva mare. Va escalfar el sopar al fogó i vam començar a sopar amb la llum d'una espelma, perquè ja no hi havia llum. M'havia marxat al poble, tot i que això era realment una cosa prou habitual en temps de tempesta. Encara no a mig sopar, el periodista Javier Lozano, company de la tele i veí del poble, a qui poc abans havia vist perquè li havia entregat els equips, em va avisar i em va dir una cosa tipus així. Gerard, em diuen que el riu s'ha desbordat. Llavors em vaig carregar la càmera, també una torxa per poder fer llum, i vaig obrir la porta. Des d'aquell moment, des del carrer, ja sentia la remor de l'aigua. I mentre anàvem baixant, amb la meva mare, que també em va seguir, vaig començar a percebre una olor que ens acompanyaria els dies següents. Era una mescla de fang i de restes vegetals, amb alguna cosa més, arrossegades pel riu. I llavors vam començar a veure contenidors, vehicles, que havien estat arrossegats per l'aigua, i també ens vam trobar els primers veïns, que recordo que em van dir que havien vist com l'aigua s'enduia riu avall un cotxe amb els llums encesos. I així és com començava una nit llarga i freda.
I el riu Sur s'havia emportat tot l'edifici, tot, tot, les parets, la teulada, tota la maquinària, tot el vi, tot, no ha quedat res.
És no es pot descriure. Si no es veu, ho veus a la tele, però si tu no ho veus, no. Però te fas una idea. Fas una idea. O sigui, jo tenia espantós, veu tot igual, no sabíem què era, i tot era aigua, de, pues mira de quants metres d'allí a la casa. Espantós, espantós. I el més trist de tot, el més trist que no se m'oblida són els animals que, si es plavin, no podia baixar, obrir-se la porta.
En un principi, l'estructura de l'edifici ha quedat també molt, molt destrossada, que és el que ens preocupa també. Vidres, finestres, tot el material de bicicletes, bafles, bueno, tot, tot, ho hem perdut tot, amb la qual en un principi ens quedem totalment fora de joc per poder continuar treballant ara els propers mesos.
És un drama perquè és una petita empresa familiar i que tots els somnis i tots els esforços, tot el treball de tots nosaltres estan aquí.
10 minuts de diferència, a molt estirar, des que vaig aparcar el cotxe davant de casa i el moment en què el francolí va sortir de mare. El riu no avisa. La pluja sí que ens podia estar donant pistes, però qui s'havia d'imaginar una catàstrofe d'aquelles magnituds? Aquest capítol l'he volgut començar des d'una perspectiva, des d'un punt de vista molt personal, perquè la imprudència i, sobretot, el fet de no percebre el risc em podria haver costat la vida. L'aiguat del francolí, el del 19, va prendre 6 vides, però no era el primer, ni de lluny. Ens vam anotar aquí al Quatre Gotes la referència del 1874 i avui l'explicarem. Segurament l'aiguat del 2019 tampoc serà l'últim que viurem, amb el record recent d'aquest episodi, però també dels aiguats d'Alcanar, els de Santa Tecla a Tarragona o la d'Anna a València. Comencem un Quatre Gotes per parlar de l'altra cara de la moneda del nostre clima. Com es poden prevenir els riscos? Ens podem anticipar les inundacions? I com s'han de gestionar aquestes emergències? Estem prou preparats? Són preguntes que tenim apuntades per avui, en un capítol que mirarà al passat, però també al futur.
Al meu país la pluja no sap ploure. O plou poc o plou massa. Si plou poc és la sequera, si plou massa és un desastre. Qui portarà la pluja a escola? Qui li dirà com s'ha de ploure? Al meu país la pluja no sap ploure.
Traslladat a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona per conversar amb Carme Llasat, que és catedràtica de Física de l'Atmosfera. Benvinguda al programa.
Bon dia, bona tarda, salutacions a tothom.
Escoltàvem a Raimon en el podcast cantar, no?, amb aquesta expressió que la sequera i les inundacions sempre han format part de casa nostra. Fins a quin punt aquests dos extrems formen part del nostre clima?
No hi ha dubte que la sequera i les inundacions formen part del nostre clima, formen part del clima mediterrani, caracteritzat precisament per una variabilitat de la precipitació molt important. És a dir, un any nosaltres podem tenir a Barcelona 600 litres per metre quadrat, que està entorn de la mitjana, més o menys, i un altre any nosaltres podem tenir 400. Per tant, forma part d'aquesta cançó plenament certera, i això fa que sigui molt més difícil predir situacions tant a curt termini com a llarg termini de com evolucionarà la precipitació, com evolucionaran les sequeres.
En qualsevol cas, les conseqüències del canvi climàtic ens conviden a pensar que aquests fenòmens extrems, tant de sequera com d'inundacions, seran ara més habituals?
En aquest cas no hi ha dubte, pràcticament. El nivell de confiança que diem a que, per exemple, tindrem més períodes sense pluja, aquest alt nivell de confiança. És a dir, situacions favorables a sequera augmenten en el futur. Tots els models apunten a aquesta informació. Per altra banda, a nivell de pluja, sí que ja estem detectant en aquest moment un augment del que serien les pluges intenses, les pluges convectives, les tempestes. És a dir, en principi, el que sembla ser que succeirà és que, donat que degut al canvi climàtic tenim més vapor d'aigua a l'atmosfera, també tenim més temperatura i, conseqüentment, també tenim més energia, quan tinguem aquests fenòmens de pluges d'estiu, per exemple, o d'aiguats, la quantitat de precipitació total serà superior a la que hauríem enregistrat en una situació doncs, de principis del segle XX des del punt de vista climàtic.
Per exemple, quan ens trobem en un estiu amb temperatures extremes, amb aquests rècords de temperatures tan altes, això ens convida a pensar que hem d'anar en compte?
Ens convida a pensar, però hem d'anar en compte. És a dir, sí que és cert, per exemple, que els aiguats del 62 que vam tenir al Vallès i que van morir més de 800 persones en poques hores, van venir després d'un període de sequera. Els aiguats del 94, que van afectar, per exemple, no solament l'Espluga de Francolí, pràcticament tota Catalunya, van venir després d'un període de sequera que a més va donar inundacions. Per tant, sí que apunta a que hi ha una certa combinació sobre la qual s'està investigant. En aquest moment, el que podríem dir és que un estiu molt calorós afavoreix que hi hagi molta energia a l'atmosfera. Imaginem nosaltres doncs, que tenim una cassola plena d'aigua i que comencem a escalfar-lo i aquest comença a evaporar-se. Doncs, quan més estona estigui, doncs, la quantitat de vapor que tindrem serà més gran i hi haurà més energia si aixequem el tap. Però atenció, no necessàriament això implica que aquella tardor, sobretot, tinguem aiguats. Pot ser que ja hagin tingut tempestes d'estiu i pot ser que no hi hagi els factors, tots els factors necessaris perquè hi hagi aiguats. Per tant, sí que és atenció, però no és suficient.
I podríem pensar que els avenços tecnològics, l'experiència, amb l'adaptació de tot l'entorn, cada vegada són menys vulnerables, no?, davant d'aquests aiguats. Però, clar, després la tesi d'alguna manera se'ns trenca amb els efectes, sense anar més lluny de la Dana de València, que presenta una enorme mortalitat, amb tots els estralls que va causar. Per tant, què és el que falla aquí?
El que falla és que tenim les eines que han millorat moltíssim, tot el que és l'observació, ja sigui per satèl·lit, ja sigui per sensors, els models meteorològics, tot això ha millorat. Però quan nosaltres tenim una situació d'aiguats, el que hem de vetllar és per una bona cadena, el que es diu la cadena d'alerta primerenca, en anglès early warning. Això és el més important. Cadena vol dir que hem de tenir molt ben definits els protocols de com hi ha que actuar, qui té que avisar, com ho hem de respondre, qui són els responsables, i aquest protocol va des del moment en què meteorològicament avisem de que pot haver un aiguat fins a l'avís a la població. Però, a més, hi ha un altre tema. Per tant, si no tenim aquest ben definit, doncs això falla, és el que va passar a València, i l'altre tema és que les persones, la societat, han de saber com actuar. I no han de confiar cegament, ja algú vindrà a salvar-me la vida. No, jo he de saber, com deien ara amb l'apagó, no? Qui té un kit d'emergència? Doncs nosaltres hem de saber rebre, comprendre els missatges d'alerta i saber actuar en conseqüència.
Arribarà un dia en què podrem predir exactament quan es produirà una inundació?
Crec que no. Crec que no, perquè hi ha una part caòtica a l'atmosfera i llavors els nostres aiguats són molt localitzats. Moltes vegades, vull dir, en el cas aquest, el darrer que no s'hem pogut tenir a València, va ser una zona on es va quedar estancat i era molt difícil. Llavors, els models no poden arribar a tenir tanta precisió. Tenim aquesta estructura caòtica que el que sí que hem millorat molt és en aproximar-ho, no? Sí que ajuda molt avui en dia el que seria el radar meteorològic, que pot ajudar a fer el seguiment. però llavors ja en molt poc temps. Al cel que li diem a predicció a poc temps vista, que es diu nou càsting. Llavors això sí que ajuda més a veure on actuar i això pot salvar vides, no béns, però sí vides.
Perquè veient la intensitat d'un punt concret de la pluja, es podria arribar a estimar si es produirà una inundació? Per exemple, si plou a la capçalera del riu, a dalt de les muntanyes, estimar en quin punt, en quin moment pot causar problemes a les poblacions que estan al peu del bosc?
Sí, òbviament, utilitzant models hidrològics i models hidràulics. El que passa que, en principi, Espanya no té contemplada legalment la que seria la predicció hidrològica de l'avinguda, la predicció del cabal. És a dir, té contemplat els nivells i la predicció de nivells de pluja, d'intensitat de pluja, però podem tenir models. De fet, nosaltres ara també estem desenvolupant un projecte de Next Generation que es diu Float to Now per veure concretament a la conca del Francolí com podríem doncs, millorar la presa de decisions tenint en compte el cabal del riu, no solament la pluja.
Per intentar minimitzar al màxim tots aquests riscos de les inundacions, quines són les màximes que hauríem de posar damunt la taula perquè futurs aiguats no facin tan mal com els que ens han precedit?
La primera màxima de totes és millorar la percepció i conscienciació de la població i la seva capacitat de autoprotecció i de protecció d'aquells que puguin dependre, que siguin més vulnerables. La primera és aquesta, per tant, necessitem una formació. La segona és, molt bé, ja la gent sap què ha de fer, què no ha de fer, no ha d'anar al pàrquing a recollir un cotxe, no. No ha de sortir de casa, no ha d'anar a recollir els nens als col·legis. Però la segona és millorar el que seria l'alerta hidrometeorològica. No quedar-nos solament, en el nostre cas, amb la pluja, sinó poder tenir també el que seria la predicció d'impactes, la predicció doncs, del cabal, la predicció de les zones que poden ser més afectades.
Carme Llasat, gràcies per rebre'ns avui a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona i per compartir aquesta lliçó amb tots nosaltres al Quatre Gotes.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Quatre Gotes.
En la introducció esmentava dues localitats que han patit aiguats de forma recurrent, l'Espluga de Francolí i Alcanar. Què ha canviat des dels últims episodis? Doncs, per exemple, en el municipi de la Conca de Barberà no s'han reconstruït els grans elements patrimonials que es van dur al riu, s'ha optat per deixar més espai a la llera i intervenir-hi el mínim possible. De fet, el primer tram del Francolí entre l'Espluga i Montblanc està ara en estudi. L'ACA vol renaturalitzar-lo, restaurar-lo amb la intenció de reduir el risc d'inundacions en les zones urbanes. Alguna cosa està canviant perquè, com a mínim, sí que hi ha aquest canvi d'enfoc o la voluntat de pensar els rius d'una altra manera, i és que a Alcanar també s'ha treballat en una direcció similar. En aquesta població del Montsià, l'Ajuntament ha coordinat el que han denominat taula tècnica dels aiguats, que pretén prevenir fenòmens extrems. Ha posat l'ull, per exemple, en com adaptar les infraestructures o el mateix territori. També en com ha de ser la resposta a l'emergència. De seguida atacarem aquesta qüestió entrant a la sala de comandament des d'on es gestionen les emergències a Catalunya, però abans l'altre eix de la prevenció. Tenim una parada prèvia per conèixer el projecte europeu Local for Float, que pretén prevenir les inundacions ràpides a la conca mediterrània. N'hem pogut parlar amb la Meritxell Abril.
Doncs des del Centre Tecnològic d'ETA coordinem el projecte Local for Float, que és un projecte que està finançat pel programa europeu Interreg a Euromet, que va començar l'any 2024 i té previst finalitzar el juny de l'any que ve, el 26. I aquest projecte surt de la necessitat, no?, de fer front a un dels reptes que hi ha a la Mediterrània lligat al canvi climàtic, que és l'augment de les inundacions sobtades, no?, i com a millorar la gestió del risc associat amb aquestes inundacions. Proposem una gestió integrada i multiactor. I què vol dir això? Doncs una gestió integrada el que vol dir és que no només ens fixem en la cadena de resposta, en què fer, no?, quan hi ha l'emergència, que en aquest cas seria aquesta inundació, sinó treballar prèviament també i a posteriori amb accions que nosaltres anomenem de prevenció, d'adaptació i de mitigació. Com a accions de prevenció, doncs el que proposem són sistemes d'alerta primerenca, que són sistemes de predicció que ajuden a incorporar informació molt més localitzada, perquè un dels problemes d'aquest tipus d'inundacions és que succeeixen normalment són en zones molt localitzades, no? I difícils de preveure. Llavors, aquí el que es fa és integrar informació i fins i tot també sensors de nivell, per exemple, en rius en aquestes zones, per tal d'incorporar tota la informació possible i tenir un sistema d'alerta específic d'aquella zona. Tenim un total de 9 pilots, que vol dir que són 9 casos d'estudi on estem tastant aquesta aproximació.
En grans trets, aquest és un resum dels grans objectius del projecte del grup Beta de la Universitat de Vic, si bé també estudia solucions basades en la natura. Desfer zones urbanes molt denses no és viable i per això pensen en altres opcions.
Si és possible, aigües amunt, doncs fer basses de laminació. Al final és fer això, les ciutats més permeables, per tant que aquest impacte, no?, quan hi ha una aquesta quantitat d'aigua tan gran que arriba, doncs pugui percolar i no faci el dany, no?, reduir el risc amb això.
Els investigadors de la UBIC també han fet enquestes de percepció del risc per avaluar el grau de coneixement i plantejar accions educatives. Quins resultats van obtenir d'aquestes preguntes a la ciutadania?
Aquesta enquesta es va fer a la tardor del 24 i es va fer a 400 persones que vivien o treballaven a la zona de risc, en aquest cas que estan inclosos en els municipis de Vic i Gurb, i els hi van preguntar per moltes coses, no? Entre elles, si sabien que vivien o que treballaven en una zona amb el risc d'inundació. Era curiós veure que aproximadament el 50% no ho sabia. També els hi van preguntar que si sabien què fer en cas de que succeís una inundació, i teníem respostes de tot, no? Ciutadans enquestats que responien que el primer que havien de fer era marxar corrents, altres que deien que no, que s'havien de quedar quiets, altres que deien que s'havia de pujar en un pis elevat. Per tant, el que denotava això era com bastant desconeixement de quines eren les normes o quines eren les pautes, no?, que promou Protecció Civil en aquests casos, no? Llavors hi havia una sensació en general de falta d'informació, que no sabien realment què fer.
Estàs escoltant el 4 Gotes.
Ara ens trobem al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT. Des d'aquí podríem dir que és el cor de la gestió de les emergències al nostre país i podem parlar amb la subdirectora de Protecció Civil. Imma Soler, gràcies per obrir-nos les portes d'aquest espai tan estratègic.
A vosaltres, moltes gràcies per venir i per poder comentar aquests temes que segur que, bé, ja veieu que són molt interessants.
Parlarem d'inundacions, d'aquest risc de sobrevingudes en un moment concret, en un espai de temps molt reduït, però per començar, Protecció Civil, quins instruments té per poder preveure aquestes inundacions?
Protecció Civil, quan encara tot aquest àmbit de les inundacions, com vosaltres coneixeu, nosaltres hi tenim un pla per treballar això, que és el Pla Inuncat, el Pla d'Inundacions a Catalunya. Aquest pla ens permet tenir aquesta preparació prèvia, vull dir que no és una feina que fem en el moment en què veiem que comença a ploure o que podem tenir un problema, sinó que ja molt abans, ja són plans, que ja estan preparats i que ja veiem, ens han permet fer un estudi del territori, de com és la nostra forma, no?, de territori, la gent, on estan els municipis, quins estan més habitats, quins menys, quina és la morfologia del territori, on hi ha muntanyes, on hi ha valls, i tot això ens ha permès fer aquest estudi per veure quan plou, quin impacte té sobre aquest territori i què pot passar, com pot baixar l'aigua, com pot anar baixant l'aigua pels rius, pels torrents, etc., i veure quin efecte tindrà sobre la nostra població, perquè així nosaltres puguem considerar què és el que està passant, quina previsió de temps tenim, i amb això veiem quines serien els possibles impactes i de què hauríem d'avisar les persones. En el moment en què hi ha aquesta possible pluja, nosaltres, el Servei Meteorològic de Catalunya, també ens fa aquests avisos, que ens va dient ja 2-3 dies abans, quan ells ja veuen la probabilitat clara de que hi hagin aquestes pluges, doncs ja ens comencen a informar, i ja ens van dient, doncs aquesta possibilitat de pluja serà per aquesta zona, per aquesta altra, aquestes comarques seran les que tindran un nivell de probabilitat de que plogui més alt, aquestes comarques fins i tot poden tenir probabilitat de que hi hagi temps violent, de que tinguin a lo millor pedra, que tinguin doncs, quantitats importants d'aigua, ratxes de vent, tota aquesta informació, més la que també ens donen les agències de Conca, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, del Xúquer, l'Agència Catalana de l'Aigua, evidentment, tota aquesta informació que ens poden anar dient de com tenen els sensors en els rius, a les zones per on va passant l'aigua, ens permet a nosaltres fer aquesta composició, aquesta informació, i veure què tenim que dir als municipis, com s'han de preparar, si han de vigilar, per exemple, els municipis hagin de vigilar doncs, les zones properes als rius, les lleres, hagin de tancar potser algun espai, perquè es preveu que potser siguin zones soterrades i amb l'aigua puguin quedar-se enclotades d'aigua i no s'hi pugui passar, doncs que facin aquest avís, fins i tot algunes rambles, alguns passejos que hi ha propers als rius, també tancar-los, per si és el, si és el cas que es preveu que puguin anegar-se d'aigua. Doncs tota aquesta informació és la que anem treballant des d'aquí del CECAT, l'anem traslladant tant en els municipis com en les empreses, als organismes, perquè comptin, ho tinguin present, i ells alhora facin també la seva feina, no? Activin els seus plans o posin a terme algunes actuacions determinades, i també, evidentment, juntament amb els companys de comunicació, i agraïm-vos sempre també molt la feina en els mitjans de comunicació que feu difusió d'aquesta informació que nosaltres donem, doncs també podem anar avisant a la gent, a la població en general, de que compti amb que hi ha aquesta situació que pot ser perillosa en alguns moments determinats si estàs a l'exterior i, per tant, també que puguin prendre mesures doncs com, per exemple, vigilar amb la conducció, no estar a l'exterior si preveiem que plou molt. Aquelles mesures que nosaltres veiem des d'aquí que per la intensitat de l'episodi que esperem es poden donar.
En qualsevol cas, es treballa amb prediccions que s'ha de produir aquella pluja intensa en un moment, en un lloc concret. Per tant, estem parlant d'una probabilitat i mai es pot afinar del tot.
Això, els companys que ja entenen més en aquest aspecte són els que porten, evidentment, el Servei Meteorològic de Catalunya, que ells coneixen, no?, aquestes eines que tenen de previsió, no?, de predicció, de poder predir amb aquestes imatges que ells tenen. Ells fan una valoració, entenen com és la predicció aquesta que els donen els radars, les eines aquestes més de l'aire, no? I alhora també doncs, miren com és la morfologia del territori, fan aquesta composició, i ells que són especialistes en aquest tema, doncs ho traslladen, ho tradueixen en unes possibilitats a determinades zones, no? Ells fan aquesta composició i ens avisen i ens diuen, en aquesta zona d'aquí esperem aquest nivell de probabilitat i aquell nivell d'intensitat. I amb això fan aquesta conjunció i ens indiquen quin és el nivell de perill que pot tenir la zona.
Davant d'esdeveniments sobtats, com poden ser els aiguats de la Dana de València de la passada tardor, Protecció Civil ha anat modulant aquestes activacions als protocols? És a dir, els fets tan excepcionals han acabat marcant un abans i un després a l'hora de relacionar-nos amb aquestes emergències?
Bàsicament, el que nosaltres sempre fem és, quan hi ha un episodi d'aquest tipus important, és analitzar què ha passat i quina informació teníem. Llavors, tot això ens fa aprendre sempre. El protocol, el procediment que utilitzem de l'INUNCAT és bàsicament el mateix. Ara bé, el que sí és que veiem que si normalment ja nosaltres som bastant vigilants i bastant garantistes per el que fa a possibles afectacions a les persones, doncs aquest cas que ha passat desgraciadament amb la Dana de València el que ens ha fet veure és que possibilitats d'aquestes així catastròfiques es donen, vull dir que és una realitat, potser el canvi climàtic, potser la situació que tenim ara en aquests moments, doncs fan que els efectes del clima més extrems es donguin més, i és el que hem vist, Per aquest motiu nosaltres, quan veiem que la probabilitat és elevada de que puguin haver-hi danys per les persones o pel medi, doncs nosaltres el que fem sempre és avisar perquè es prenguin aquestes mesures, I si veiem que pot ser una situació, pot ser greu com era la que teníem en el moment mateix que es va donar la Dana a València, que aquí també teníem una situació meteorològica particular, si voleu ara us ho explico una mica, però la situació que vam tenir també era particular i per això ens va fer veure que era necessari extremar les mesures. Per què era particular aquella situació? Era una situació en la que informació que teníem dels serveis meteorològics era que estàvem davant d'una dana, una situació de dana que en el Mediterrani es dona freqüentment, però que alhora també hi havia una mobilitat meteorològica sota del nivell de la dana que també influenciava en que aquest component tingués com un tant per cent de ser una mica erràtic, més elevat de que pot ser una predicció normal, I que alhora també es podia preveure que les precipitacions també podien ser molt intenses localment.
Entenc, però, que el punt d'equilibri o trobar aquest punt d'equilibri pot ser complicat entre pecar per molta prudència, per voler-ho aturar tot, o realment fer el contrari, no?, i que després el fet ens acabi sobrepassant.
Tens tota la raó, vull dir, aquí hi ha una graduació I per aquest motiu, nosaltres el que fem és que quan activem el pla ens acompanyem de persones expertes, que ja són els intervinents a dintre del pla, doncs perquè ens vagin donant aquesta informació. Tenim moltes coses que ens van donant informació. Els serveis d'emergència, per exemple, ens van informant de quines afectacions ells estan atenent. El 112 ens va dient quines trucades estan tenint. Els ajuntaments ens van dient també quines afectacions hi ha en el seu territori. Tota aquesta informació és la que anem sumant i anem veient aviam què va passant per poder modular aquesta resposta. Si cal que la resposta sigui més forta, que avisem a la gent de molta cura, o fins i tot demanar a la gent que no surtin o que estiguin a l'interior d'habitatges i que no estiguin a l'exterior, doncs també demanar-ho, O si veiem que la situació pot ser una situació que no té aquest nivell d'afectació, doncs que no calgui demanar aquestes mesures.
Protecció Civil ara treballa en escenaris de major risc d'inundació d'acord amb el canvi climàtic?
Sí, el canvi climàtic és un dels aspectes que ens està fent treballar amb modificacions en les nostres previsions per possibilitats d'afectacions més importants cap a la població. Sí, sí. Tant a nivell de calor, com a nivell de pluges, com a nivell de fred. Vull dir, tots aquests fenòmens que veiem més extrems de la meteorologia, el que estem veient és que es donen, que s'estan donant més que no pas no es donaven abans i, per tant, hem de tenir-los en compte.
De la mateixa manera que es fan simulacres, per exemple, en el cas del risc d'incendis o del risc químic al voltant d'una determinada indústria, per què no es plantegen simulacres al voltant d'aquest risc de patir inundacions?
També és un aspecte que nosaltres volem plantejar, També és un aspecte, i plantegem nosaltres, també. Nosaltres, quan plantegem simulacres, fem simulacres sobre plans de protecció civil de la Generalitat, que són plans d'aquests amplis, que poden tenir una afectació molt gran, I també aquests són els que mirem de treballar, Treballem, per exemple, amb temes de fuites químiques, que són d'afectació molt àmplia per la població, com bé tu dius, d'incendis forestals, que també són amplis per la població, també el d'inundacions i altres riscos d'aquest tipus. També ens interessa fer aquests simulacres, i els fem. Moltes vegades són simulacres que fem a nivell de despatx. Quan és a nivell de despatx és que no demanem que la gent en el carrer ho executi, però ja internament la coordinació i la gestió ja la treballem, i també és una de les coses que tenim en cartera de poder arribar a fer algun simulacre d'aquest tipus ampli, ja per aquests riscos que potser és una mica més difícils de posar-los en un escenari, no? És un dels que pot ser una mica més dificultós, però fer-ho i gestionar-ho com hem fet amb aquests que et comento, amb el de risc químic, amb el d'incendis forestals, etc.
Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies per haver-nos rebut, per haver-nos obert les portes del CECAT i per participar al 4 Gotes.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Hem dit que parlaríem de futur, però també de passat. Quan vam fer la revisió històrica de les sequeres amb en Mariano Barrientos en el darrer capítol, el número 4, vam deixar pendent una segona part de la conversa. Resseguint els arxius, ell també ha localitzat un llarg llistat d'episodis fatídics com el de 1874, aquesta cita que us comentàvem, l'aiguat de Santa Tecla. Justament on manteníem la conversa, a la Font Major de l'Espluga de Francolí, hi ha una placa que en recorda aquell episodi. En Barrientos li demanem per aquesta inundació, però també per altres d'especialment greus.
El que fa a la memòria personal, podem tenir sempre un o dos aiguats de gravetat moderada. I el problema és quan ens anem ja a episodis de baixa freqüència, dels que generacionalment es desconnecta, es perd, hi ha una desconnexió i queden a l'oblit. Episodis, per exemple, ja que estem aquí a l'Espluga de Francolí, és inevitable parlar de l'aiguat de Santa Tecla. Va ser un flash flood, una inundació sobtada, amb molt poques hores de pluja de matinada del 22-23 de setembre de 1874, i és una de les més dramàtiques pel nivell de destrucció que provoca, sobretot als afluents del Segre i a la part, a les conques de Tarragona. Deixa 575 víctimes mortals documentades en pràcticament un episodi que dura unes 3-4 hores. Aquest tipus d'episodis val la pena conèixer-los molt bé, perquè si han de tornar a succeir, evidentment ja no estarem en un territori de 200.000 o de 600.000 habitants. Som 8 milions d'habitants, amb unes activitats i una vulnerabilitat al territori creixent i multifactorial. Moltíssims processos quedarien afectats i activitats del dia a dia.
I coneixent tots els antecedents històrics, què és el que més l'inquieta de cara al futur?
Per exemple, a mi el que em preocupa més seria un episodi ni tan sols semblant, molt més fort que l'últim que hi ha hagut d'octubre de 2024 a València, que és el dels primers de novembre de 1617, l'any del diluvi. Va quedar tota Catalunya amb danys catastròfics, més de 500 elements estructurals van desaparèixer, van quedar derruïts, les víctimes mortals no es poden ni comptar, el barri de Capons sencer de Lleida va acabar desapareixent, l'aigua va afectar per complet, a Tortosa també, va haver desbordaments des de València ciutat fins a Perpinyà i per l'interior va arribar fins a Saragossa. Clar, aquest episodi va durar una setmana i mitja i va deixar el territori per un país amb uns 200.000 habitants. La quantitat de danys que hi va haver estructurals va ser impressionant. Què ens passaria si repeteix el mateix fenomen, ja no dic una més greu, el mateix, amb un país amb 8 milions d'habitants i tota la mobilitat, transports públics, infraestructures sensibles que tenim.
Quatre gotes.
Les inclemències meteorològiques són una part inseparable de casa nostra. Hem estat exposats al clima amb ferides que ens marquen i que modulen el nostre caràcter. Diria que els aiguats, les sequeres o altres fenòmens tenen molt a veure amb el que diria pessimisme perseverant que impera o ha imperat en moltes cases d'arrel pagesa. El sector primari sempre ha estat pendent del cel i veurem si d'alguna cosa més. Aquí al Quatre Gotes ja ens han dit que al camp encara hi ha força marge de millora pel que fa a la gestió dels regadius i de l'aigua. Amb l'amenaça latent de la pervivència de l'activitat agrícola, pujarem els tractors, entrarem als camps i també als centres d'investigació. Al pròxim capítol del Quatre Gotes, el futur del camp català i, per tant, també de la nostra alimentació.
Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio. Amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
El Rebost, on hi pots trobar una mica de tot. Les millors seccions de la temporada i algunes de noves, tot al teu abast. I un dimecres més obrim la secció Mirades d'Igualtat, aquest espai que fem en col·laboració amb l'àrea d'acció social de l'Ajuntament de l'Escala, i avui volem posar la mirada sobre els homes i les masculinitats. I per fer-ho avui rebem la Sílvia Serra, referent municipal del Centre Plural, que depèn de la Direcció de Feminismes, Transversalitat de Gènere i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona. I és un servei que està gestionat per la Fundació IRES. Bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia.
A veure, Sílvia, comencem una mica pel principi. Què és el Plural, aquest centre de masculinitats?
Doncs el Plural és un equipament municipal que està adreçat a població masculina, principalment, però no exclusivament. Ja us explicaré una mica més. Llavors, aquest equipament, aquest servei, vol treballar per fer canvis envers a models relacionals més oberts, més respectuosos i més saludables. I està pensat com un espai proper, un espai per acompanyar en totes aquelles situacions, dubtes o problemàtiques que puguin afectar moments de la vida.
Mm-hmm. En aquest sentit, quins serveis oferiu?
Sí, nosaltres tenim com dos àmbits. Per una banda hi ha el servei o l'àmbit d'atenció i per altra banda l'àmbit de prevenció i sensibilització.
Uh-huh.
El de prevenció atén directament i presencialment a homes que han exercit o exerceixen violència masclista. Llavors, en aquesta atenció a homes, a partir de 12 anys, és a dir, també treballem amb joves,
uh-huh,
i sense límit d'edat, en aquesta atenció es fa un treball psicoterapèutic individual, però també poden haver altres fórmules grupals a on es pugui continuar el treball iniciat en l'àmbit individual o simultanejant. Llavors, aquesta atenció es dona amb una freqüència, doncs, en principi, segons les necessitats de cada situació i durant un temps que normalment implica un seguiment màxim de 2 anys.
Uh-huh.
Això no vol dir que no puguin haver situacions on cal de nou intervenir, on hi ha avenços o on hi ha retrocessos. El treball psicoterapèutic, com en qualsevol altre àmbit, no és una evolució lineal, progressiva, sinó que pot tenir diferents fases, diferents ritmes i també avenços i retrocessos. Per tant, es fa difícil de dir, però habitualment el que fem és aquest acompanyament durant uns 2 anys, si és necessari. Mm-hmm. I sempre que torni a ser necessari, també. Llavors, per què he explicat abans que principalment atenem a homes, però no només? Perquè també atenem a les parelles i exparelles. Les atenem des d'un punt de vista de que sàpiguen, que si estiguin informades de que aquestes parelles o exparelles estan venint al nostre servei, dintre de tot el marc de la confidencialitat, evidentment, de les relacions distancials, però que puguin també conèixer quina xarxa de recursos existeix per elles, si ho necessiten, tant de protecció com d'atenció social, jurídica, etc. I sempre des de la mirada o el punt de vista de protegir a aquesta dona en el cas de que nosaltres detectem alguna situació de trencament d'ordre d'allunyament, d'alguna situació que la pugui posar en risc. Per nosaltres és importantíssim el treball que fem amb els homes, però també no perdem mai de vista el que s'ha de treballar i protegir a les possibles víctimes.
Uh-huh.
I això és un equilibri que rau d'una certa complexitat, però que també està absolutament pactat amb els homes que són atesos en el nostre servei. Per què? Perquè d'entrada els homes han de venir voluntàriament.
Uh-huh.
Han de fer el primer pas de demanar la visita. Poden venir orientats, derivats per altres serveis, però han de demanar la visita personalment. Llavors, en aquesta primera atenció es fa una sessió informativa de què és i què no és el plural, i de què pot trobar i de què no pot esperar del plural.
Uh-huh.
En aquest sentit, ens trobem una casuística tan àmplia, que ara seria llarguíssim d'explicar, però per resumir-ho i reduir-ho moltíssim, ens podem trobar situacions on hi ha una voluntarietat clara, una preocupació, un malestar que ha generat aquest primer pas de reflexió, de trobar, a veure de quina manera poden canviar certs models relacionals i de comportament, ja sigui envers les seves parelles, ja sigui envers a les dones o situacions de discriminació respecte a aquestes dones. No parlem estrictament només de violència exercida, sinó de violència que s'ha exercit en el passat, o bé tendències o situacions que aquella persona, aquell home està vivint, o aquest jove, està intuint o li han dit que hauria de treballar-se. Mm-hmm. En aquest sentit, aquests homes poden venir, com deia, amb aquesta voluntat clara, que són els casos, diguéssim, molt més fàcils de canalitzar en el nostre servei, o poden tenir diferents graus d'aquesta conscienciació, diguem-li, necessitat de fer algun canvi, i d'aquests graus podem arribar al grau de vinc perquè m'han dit que vingui, vinc perquè la meva parella em diu que si no canvio es separarà de mi, vinc perquè he iniciat situacions que impliquen violència davant o envers dels meus fills i les meves filles, o fins i tot doncs vinc perquè l'advocat, perquè estic amb una denúncia de la meva parella o exparella, l'advocat, l'advocada m'han dit que vingui. Clar, els enfocs i els abordaments són completament, els abordatges són completament diferents.
Uh-huh.
Però no descartem res, perquè això és, forma part de la dificultat del nostre treball, i de que aquesta primera sessió informativa serveixi per modular, per conèixer expectatives i veure de quina manera es pot assolir un encaix.
Uh-huh.
Per altra banda, tenim el servei, l'altra branca, diguéssim, l'àmbit de prevenció i sensibilització. I aquí doncs sí que treballem amb la ciutadania en general, principalment amb homes, però és un àmbit molt divers en el qual fa suport a entitats que treballen sobre temes de masculinitat i violència masclista o masculinitats en general. Es treballa amb altres serveis o equipaments, com pot ser el centre LGTBI municipal també de l'Ajuntament de Barcelona. Es treballa amb xarxes comunitàries de la ciutat, a serveis i equipaments que ens demanen intervenció o assessorament, molt d'assessorament a professionals, perquè es troben en situacions doncs, de ja no només de violència masclista, sinó fins i tot d'actituds que impliquen discriminacions, que impliquen desigualtat. Estem parlant d'equipaments que poden ser juvenils, que poden ser d'esport, de gent gran, a l'àmbit també de les empreses. L'Ajuntament també intenta avançar, l'Ajuntament de Barcelona intenta avançar amb les seves polítiques d'igualtat per una transversalitat de gènere que vagi estenent-se a molts àmbits de la ciutat. Treballem amb les empreses que gestionen el servei de neteja i gestió de residus de la ciutat. És a dir, tenim un ventall molt important. La part del sistema educatiu, l'assessorament a professionals de l'àmbit educatiu, és també una part molt important de la nostra feina i que estem buscant fórmules per poder aglutinar, per poder generar projectes que ens ajudi a fer una tasca com més integradora, perquè el risc dels assessoraments en petit grup o individuals fa que no podem donar l'abast, no? D'alguna manera és un únic servei per tota la ciutat de Barcelona amb un nombre limitat de professionals i, per tant, estem molt satisfets i satisfetes per l'interès i perquè quan més es coneix més demanda genera, per tant la necessitat hi és, evident, i l'abordatge pensem que és prou flexible com per adaptar-nos a moltíssimes situacions i àmbits, però clar, també tenim el perill de una mica de morir d'èxit, no? De no poder treballar amb els interlocutors que ens agradaria treballar, no? Perquè no arribem. Llavors estem en aquesta situació en aquests moments.
Mm-hmm. Tornant una mica a aquest acompanyament que em deies que feu a homes, quina franja d'edat teniu més present al servei? Perquè em deies que també tracteu amb menors.
Sí, tractem a partir de 12 anys, directe o indirectament. Generalment venen o bé a través de demandes de les famílies perquè hi ha hagut algun incident, alguna situació conflictiva que ha preocupat molt, o bé a través d'assessorament a professionals de l'àmbit educatiu, del lleure, etc. La franja més, però no és la nostra franja, diguéssim, amb més demandes. La franja més habitual és entre els 30-45 anys, podríem dir. Tot i que fa de mal dir, perquè tenim de totes les edats.
Mm-hmm. I a través d'aquest acompanyament heu observat alguns resultats o canvis en les persones que han passat pel plural?
Sí, igual de la mateixa manera que hi ha una diversitat difícil de classificar en quant a les tipologies d'homes, per dir-ho d'alguna manera, que arriben al servei, també tenim una diversitat molt gran en quant als processos i les evolucions.
Uh-huh.
Hi ha situacions amb homes que han començat i han acabat el seu procés des d'una atenció individual, més psicològica, no? D'atenció psicològica pura i tradicional, per dir-ho d'alguna manera, i tenim altres situacions en les quals els homes estan participant amb altres grups, amb altres espais de reflexió, d'alguna manera també ens plantegen nous reptes i nous temes que potser podríem iniciar com a projectes dintre del servei. Tenim situacions d'homes que deixen de venir, com que la assistència, la participació és voluntària, en cap moment podem evitar els abandonaments, per dir d'alguna manera, que tornen amb un temps posterior o no. que ens poden arribar per altres situacions, d'altres serveis implicats. Pensem que l'equip de professionals, especialment, però no només, que fan atenció d'homes, també estan participant en moltíssimes xarxes de serveis de l'àmbit municipal. Tenim un circuit de violència contra la, perdó, un circuit municipal contra la violència masclista, tenim comissions de seguretat, tenim molts altres espais, grups de treball i també de compartir situacions de casos a on aportem també la nostra mirada i el nostre treball. Per tant, a vegades es fa un seguiment més indirecte. No tenim un percentatge, és una cosa que se'ns pregunta a vegades, no tenim un percentatge, una dada de quants homes s'han curat. De fet, aquesta cura per nosaltres forma part d'un imaginari allunyat de la nostra realitat, no? En general, no? Per tant, parlem d'evolucions, parlem de seguiment, parlem de aquella persona que ha finalitzat tot el procés i que després d'un temps tornem a fer un contacte, ja sigui als 2 anys, si fa un temps que ja no està assistint al servei, i constatem doncs, que no hi ha hagut situacions noves, la persona ja no genera, no té aquest tipus de malestar, aquest tipus de situacions que li van fer venir al nostre servei. Aquesta és la nostra avaluació, diguéssim, de les situacions. Mm-hmm. Podríem cenyir-nos a dades concretes? Sí, però pensem que tampoc és el que més ens preocupa. Ens preocupen els abandonaments. Això és el que ens preocupa. Llavors, són situacions que van i venen, de vegades. No és un procés lineal, com us deia a l'inici.
Uh-huh. I ara que deies això dels abandonaments, la taxa d'abandonament és alta?
No és una taxa alta, De fet, els abandonaments habitualment tenen relació amb aquells casos en els que s'ha fet una valoració inicial a nivell tècnic molt dubtosa de que potser aquesta persona, aquest home, insisteix, no?, en ser atès en el servei. I aquest dubte finalment s'acaba confirmant potser amb un abandonament, perquè les expectatives no eren les adequades o no hem assolit el marc terapèutic que la persona buscava. Clar, pensem que són situacions que generen molt de rebuig, el reconeixement, el senyalament que pot implicar el venir amb un servei d'aquest tipus. Uh-huh. És molt alt. Per tant, sabem que formen part del procés, aquests abandonaments també. Quan he dit ens preocupen, potser no seria ben bé la paraula exacta, però sí que els tenim molt presents, però també entenem que formen part i que són necessaris en molts casos, perquè no tots els homes venen al mateix punt, ni tenen les mateixes capacitats, ni la mateix, ni el mateix context que els acompanya en un sentit o en un altre.
Uh-huh. Tornant una mica al tema de la sensibilització, vosaltres promoveu la masculinitat igualitària. A què ens referim quan parlem de masculinitat igualitària?
Clar, ens referim principalment, no?, a persones que consideren que home i dona no tenen per què viure cap situació de desigualtat, de superioritat, de poder, que tant en l'àmbit de les relacions psicoafectives, no?, com en qualsevol altre àmbit, laboral, familiar, social, d'amistat, no?, és una manera de veure el món que implica doncs, ser respectuosos, entendre les diferents formes de viure, no tenir mai la connotació de que per ser dona o per ser home s'ha de ser d'una manera tancada, rígida, és a dir, tots els rols que d'alguna manera ens ha marcat com a directrius al patriarcat, no? Vivim en una societat, ja no parlo de Barcelona, de Catalunya ni de l'estat espanyol, sinó en tot el planeta, no? Vivim en un món on el pes del patriarcat és encara molt important i, per tant, és com una mica desfer certes estructures que se'ns han implantat a nivell educatiu, a nivell familiar, des de que venim a aquest món. Per tant, és un treball, les masculinitats igualitàries, és un treball que afecta principalment als homes, però no només als homes. És un treball de tota la societat.
I en aquest sentit, quan feu aquesta sensibilització, us trobeu obstacles o resistències?
Sí, és el que comentava anteriorment, clar. Segons el punt en què es troba aquell home que ve amb el motiu pel qual ve, potser vol treballar certes coses que tenen a veure amb qüestions pràctiques, amb qüestions que evitin crisis, que evitin separacions, que evitin situacions, diguéssim, que el poden posar més en evidència o que pot tenir una repercussió fins i tot legal, jurídica, o bé ens podem trobar situacions que els homes, doncs, a poc a poc vagin entenent que el parlar de masculinitat, el venir a un centre, a un servei que treballa tots aquests temes, no és una manera d'assenyalament ni d'acusació, sinó de poder entendre des d'un altre lloc com hem arribat fins aquí com a societat. I en aquest ampli ventall hi ha molts moments de resistències, resistències del tipus de no acceptar sentir-se doncs que està fent alguna cosa malament, sentir-se jutjat, sentir-se culpabilitzat. I ja no parlem de que amb els professionals del servei, que evidentment és una feina que no va en aquesta línia, sinó sentir-se d'aquesta manera per al seu entorn més proper, sentir-se ridiculitzat, la importància dels iguals, no? No només en l'adolescència, que ho tenim molt clar, sinó en tota la nostra vida, doncs, de vegades, en situacions de crisi o en situacions de molt malestar, ens recolzem especialment amb aquelles persones que ens reforcen, que ens donen seguretat. I en aquest punt pot ser que aquest recolzament i aquesta seguretat sigui en un sentit de masculinitat no igualitària o en el contrari. Per tant, aquestes resistències tenen a veure amb el dins i amb el fora de l'home que ve. I també seria molt difícil fer una classificació, però evidentment en tenim, jo diria que a l'inici sempre de la relació que s'estableix amb l'home, amb un grau o un altre. I a poc a poc van canviant, van evolucionant o es van diluint.
I ja per acabar, Sílvia, si algú que ens està escoltant vol contactar amb vosaltres, com ho pot fer?
Sí, jo recomanaria, el més àgil és buscar el Centre de Masculinitats Plural a nivell d'internet, de Google, perquè no tenim un altre servei a nivell de l'administració que integri els dos serveis, és a dir, el d'atenció i el de prevenció i sensibilització, amb tota la branca de treball comunitari, de difusió i de campanyes que fem. I, per tant, és molt fàcil de trobar, perquè, de moment, som una mica experiència única. Uh-huh. Estem al carrer Clot des del mes de maig. Hi ha hagut un trasllat d'adreça, d'equipament. Estem al carrer Clot número 27, molt a prop de l'Avinguda Meridiana i de Glòries. Però sempre per demanar una visita, contactar telefònicament o bé presencialment, però contactar telefònicament i teniu tota la informació de les activitats, de tots els serveis que oferim a la nostra web.
Doncs moltes gràcies, Sílvia, per atendre'ns avui al Mirades d'Igualtat.
Gràcies a vosaltres.
El centre plural del que hem estat parlant avui, com dèiem al principi, està ubicat a Barcelona, ja que depèn de la Direcció de Feminismes, Transversalitat de Gènere i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona i està gestionat per la Fundació IRES. Ara bé, si algú que ens està escoltant té interès en millorar les seves relacions afectives basant-se en la igualtat i el respecte pels altres, o si algú vol contactar amb un servei semblant al nostre territori, pot adreçar-se a la Unitat de Masculinitats i Relacions Afectives situada a l'Hospital Santa Caterina de Girona. El telèfon per contactar-hi és el 675-78-24-79. Podeu trucar-hi o enviar-hi un WhatsApp. Repeteixo, el telèfon és el 675-78-24-79.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de